migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem i de la història de Laila. Laila és una nena que té TEA. De fet, és possiblement la protagonista involuntària d'aquesta història i possiblement reflexa d'altres nens i nenes que pateixen TEA. Parlem amb la seva mare, la Nati Balada, que a més de mare de Laila, és membre del sindicat de mares amb la diversitat funcional. Nati, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Explica'ns la història de Laila, sisplau.
Sí, bueno, Laila és una nena que en el seu dia sempre ha estat escolaritzada en escoles ordinàries, però com bé has dit, doncs té autisme. Concretament, també doncs, és un síndrome d'Asperger, el que passa que sí, ara ja totes aquests síndromes queden agrupats amb el que és el TEA, el trastorn de l'aspecte autista. Doncs ella va fer doncs, l'escolaritat normal, la primària normal, i quan va arribar a l'últim curs doncs es va intentar treure l'ESO.
Sí.
Però li van quedar dues assignatures i d'entrada ens van dir que no hi havia més possibilitat de poder aprovar aquestes dues assignatures que li havien quedat. Això a final de quart d'ESO.
Sí.
Però després, per circumstàncies, va arribar a casa meva una carta informativa conforme sí que hi havia dues opcions més d'examinar-se i poder aconseguir la titulació de l'ESO.
Sí.
Així que, bueno, pues ho vam fer. Es va tornar a presentar amb aquesta repesca, que és per tots els alumnes que no aconsegueixin la titulació de l'ESO, i va aprovar l'ESO.
D'acord.
D'aleshores, ella va ingressar directament, perquè, bueno, des del centre també ens van aconsellar que el millor és que anés a un taller ocupacional que hi ha aquí a la comarca, que aglutina totes les persones amb diversitat funcional. I allà va estar un parell d'anys. Però, clar, ella es veia capacitada per fer alguna altra cosa. Volia treballar i volia tenir pues, les opcions que tenim tots.
Sí.
I va decidir tornar a l'escola, tornar a l'institut, i dintre de les opcions que hi havia, vam escollir la del grau mig d'administració, fer un grau mig d'administració.
Sí.
I l'única adaptació que se li va fer va ser que, en comptes de fer el grau en 2 anys, com és l'habitual, se li va adaptar a fer-lo en 4 anys, és a dir, feia la meitat d'assignatures en cada curs. Tot va anar perfecte fins que arriba l'últim curs, que en l'últim curs ens diuen que Laila no podrà aconseguir la titulació.
I per què?
Pues perquè van dir que es podia posar nerviosa i que no tenia la capacitat d'adaptar-se a situacions extraordinàries a dintre de la feina, no? Situacions que sortiguessin de l'habitual, del dia a dia. Quan, bueno, tots sabem que quan hi ha aquest tipus de situacions en una empresa, no són els auxiliars els que es fan càrrecs de la solució, no? Sinó pues, els jefes, els tècnics, etc. Bueno, pues això és el que van dir. Jo no vaig estar d'acord i, bueno, primer vaig parlar amb la direcció del centre, va ser, bueno, totalment inaccessible, van dir que era inamovible el que havien determinat,
sí,
i que no farien res més. Després em vaig dirigir als serveis d'educació de la meva comarca i vaig entrar en contacte amb els diferents inspectors, perquè amb tot el que s'ha anat adreçant al tema ja he passat per 2 inspectors diferents d'educació. I tampoc s'ha aconseguit res. Amb educació, bones paraules, bons propòsits, molta educació, però res efectiu.
Clar, llavors, cas, a partir d'aquí, què es pot demanar per corregir o que l'Aila, en representació de tots els nens i nenes, puguin aconseguir els seus objectius?
Sí, el que passa amb aquestes situacions és que els centres són reacis a tenir aquest tipus d'alumnat. Per què? Pues, bueno, perquè donen molta, donen més feina, potser, no? Això és el que ells pensen, eh? Però, clar, tenen els mateixos drets, tenen els mateixos drets. Llavors, què se'ls fa? Se'ls fa adaptacions o modificacions curriculars en el seu pla d'estudis.
Sí.
Però quan entres amb aquests criteris, doncs estàs una mica en mans de la sort. A veure quin equip docent et tocarà, si són positius amb el tema, si tenen empatia o no tenen empatia. I llavors, pues, n'hi ha molts casos de nens i nenes que abandonen els estudis abans d'acabar l'ESO o que no poden aconseguir la titulació ni de l'ESO.
Mm.
Llavors, clar, per exemple, en el cas de l'Aila...
Sí.
Era amb l'AFP, amb un cicle de
correcte,
grau mig.
Sí.
Pues quan anem a estudis superiors, els hàndicaps per a l'alumnat amb necessitats educatives especials...
Augmenta, no?
Aumenta molt més.
Clar, i a més, estem parlant de l'Aila, que és una bona estudiant en aquest cas. És una noia que s'ho ha pres tot molt seriosament, amb moltes ganes, amb molta empenta i que ha tret molt bones notes.
Sí. Bueno, ha hagut èpoques millors i èpoques no tant, però quan ha estat motivada ha tret bones notes, sí, sí. Fins i tot un
9,5
una vegada.
Exacte. I d'aquí, les administracions què diuen de tot això? Perquè, clar, conforme anem pujant de cicles, com bé deies, les qüestions doncs, són més difícils, més espesses. Què diuen les administracions? T'has dirigit a administracions per demanar una atenció davant de tot això?
Sí, sí, sí. A veure, educació... El que és el Departament d'Educació... que tenen bons propòsits, fins i tot han desenvolupat un decret d'una llei, que és la 150/2017, que està molt ben adaptada, que parla de l'escola inclusiva a Catalunya i que, pues, la veritat, hi ha tota una sèrie de plans i de projectes regulars que regulen aquesta qüestió, que són bons, que tenen molt bones intencions i bons objectius. Però a la pràctica no es posen en marxa, no es poden posar en marxa perquè no hi ha eines, no dediquen el pressupost.
Que... És a dir, tenim la llei, tenim una eina que és la llei en aquest cas, però no hi ha eines com professorat o mitjans per portar-la a terme a bon termini, no?
Exactament, és així. N'hi ha professors de suport per a alumnes amb necessitats educatives especials, però sovint és un recurs que es retalla, que en comptes d'ampliar-ho com s'havia d'ampliar, es va retallant, no? És per això que, bueno, som un col·lectiu que sempre anem a la cua, no? Sempre anem al darrere de les oportunitats.
És a dir, que a sobre de les protestes, que darrerament ja saps que els professors, el professorat, doncs ja fan moltes protestes precisament i vagues convocades per protestar pels currículums, per l'accés de ràtios a les escoles, al vostre col·lectiu a sobre se li afegeix totes les dificultats que venen associades. Vull dir, és això més el vostre?
Per suposat. I és veritat que hi ha professors que, bueno, que estan per al tema i que tenen moltes ganes de que això tiri endavant. Perquè, és el que et deia, l'administració, el Departament d'Educació, estan per l'educació inclusiva. Vull dir, és el que volen implantar. Eh? I, a més, ho volen implantar en caràcter general per tots els alumnes amb necessitats educatives especials. A no ser ja que tinguin, pues, no sé, una diversitat molt greu o molt severa, que llavors... Nosaltres el que volem és que coexisteixin els dos tipus d'educació. L'educació ordinària, en caràcter general, i l'educació en centres d'educació especial per a alumnes que ja tinguin una diversitat greu o més severa, no?
Que hi hagi una certa integració entre les dues coses, no? Dos sistemes.
Sí.
Escolta'm, sí. I ja parlant personalment de l'Aila, com s'ha après tot això, ella?
Home, pues, molt malament, perquè a més no li han fet una vegada, sinó que li han fet per dos cops. Perquè en un primer moment, quan no li van deixar fer aquestes assignatures, jo ho vaig reclamar a Educació i també vaig acudir al síndic de Greuges. Mm. Realment el síndic sí que està per aquesta labor, no? I demana que les escoles siguin inclusives, totes, no? Mm. Que llavors el síndic va dictaminar que es podia garantir l'assoliment de la competència general i la titulació, amb el que la van tenir que tornar a readmetre en el centre educatiu. Mm-hmm. I llavors el pitjor ve aquí, perquè per segona vegada que l'Aila torna al centre educatiu per acabar aquestes dues assignatures que no li deixaven fer, que precisament són les assignatures de pràctiques, que posen en pràctica tots
els coneixements
que ja ha fet i que ja ha assolit. Pues bueno, clar, aquesta segona vegada ha sigut molt més greu, perquè el centre la va readmetre, però va continuar amb la intolerància i amb la discriminació cap a ella, no? I clar, ella s'ho ha pres molt malament, fins al punt que ha hagut de deixar de banda ja tot el tema, no vol sentir a parlar de tot això.
Bé, doncs, Nati Balada, mare de l'Aila i membre del Sindicat de Mares amb Diversitat Funcional, gràcies per aquesta xerrada.
Vale. L'únic que sí que m'agradaria, si pot ser,
sí,
demanar des d'aquí a les més altes esferes, com poden ser el Departament d'Educació i el seu conseller, el senyor Josep González Cambrai, que, sisplau, que intervinguin i defensin tant els drets de la meva filla com els de totes les persones que es troben en aquesta situació i que tenen diversitat intel·lectual. Que defensin els seus drets, perquè tenen els mateixos drets que tothom, i que posin en funcionament urgentment el decret 150/2017 de 17 d'octubre. I que tinguin en compte les recomanacions de la UNESCO en aquest sentit, que són vinculants.
Molt bé. Nati, gràcies per la xerrada. Una abraçada molt forta.
Vale. Gràcies, moltes gràcies. Bon dia.